L'operòfil errant. Viatges operístics amb Xavier Sesté.
Heus aquí com el nostre viatger errant, de tant en tant, més vegades de les que nosaltres fins i tot voldríem fer com ell, creua l'Atlàntic i ens trasllada, ni que sigui amb els pocs minuts que li deixem, a la ciutat de Nova York. Xavier Sesté, bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
Has anat a Nova York, has vist unes quantes òperes, uns quants musicals.
També, s'ha de veure de tot.
És l'altre, el teu punt feble, diguem.
El vici.
I ara ens ho explica. Som-hi. Aquesta senyora la tenim pràcticament associada a coses que fa de manera excel·lent. Entre d'altres, el protagonista de Rusalka. No?
Efectivament, és un dels seus papers fetitxe de René Fleming.
De René Fleming. No sé si l'havies vista mai en aquest paper.
Sí, l'havia vist a París fa segurament uns 10 anys, una cosa així, en un muntatge del Robert Carson molt psicoanalític, molt espectacular, però no l'havia vist més de la gravació esplèndida que té, i doncs una mica també tenia ganes de tornar-la a veure en aquest paper, en una producció molt més tradicional, del gust del Met, òbviament, més conservadora, més kitsch, també, per no dir-ho. I bé, va ser una retrovalla una mica amb gust agradolç. Perquè la Fleming en directe o en aquest moment la veu no sona com sonava. És a dir, sí que el registre agut encara és molt segur i molt, molt glamurós i molt brillant, però el centre s'ha enxiquit, és més pobre i... I clar, també és veritat que era una reposició. A vegades aquestes muntatges que han fet diverses vegades i són reposicions de reposicions de reposicions, si no hi ha un director a davant que una mica els hi posa les piles als intèrprets, doncs la Fleming, si no està ben dirigida, diguéssim, com a actriu, és bastant fluixeta.
El va estrenar ella, aquest muntatge, o no?
No. Aquest muntatge és de fa 20 anys. Em sembla que va estrenar la Benashkova, però després, les altres dues o tres vegades que s'ha fet el Met, sempre ha estat amb ella. I aquí era jo que dius, home, que algú la dirigeixi, sisplau, perquè, diguéssim, era molt tova i molt, diguéssim, pèl ensucrada.
Vols dir a nivell escènic o a nivell musical?
A nivell escènic. A nivell musical també. Hi havia un director de rutina, que no era cap nom destacat, i bé, diguéssim, era una feina, diguéssim, normal.
Pots dir noms, eh?
Sí, no, el director es deia Paul Nadler, que no tenia el gust, i el muntatge era de l'Otto Schenk, sembla que està fins i tot en vídeo. Que és,
això deu estar arrugat, ja, no?
Sí, bé, diguéssim, una estètica absolutament traspassada, i més que res això, que no hi havia cap direcció escènica que mereixés aquest nom.
Afortunadament, Rusalka és molt més que la protagonista, hi ha altres papers molt importants. Hi havia un altre gran nom de pes en nom del repartiment femení, no?
Sí, hi havia la Dolores Agi, que com a Jessie Baba, com la bruixa, van anunciar que no estava gaire fina, i és veritat que potser també en aquest moment de la seva carrera doncs la veu tampoc és... està al màxim esplendor, però encara un paper que ella tira més cap a la sàtira, com sí, molt estripat, molt exagerat.
Però el paper també ho porta una
sí,
mica, segons
exacte,
com.
Sí, aquestes bruixes de conte infantil doncs, portada a l'extrem, doncs la veu encara fa molta patxoca. I l'altra estrella, no femenina, però que realment va ser el cantant més destacat, era el Piotr Metsala, com a príncep, que aquí sí que va ser ja l'acabós d'espectacular.
Sí?
Una veu fàcil, maca...
Rescabalat ja de la Traviata milanesa.
Sí. Bé, jo quan la vaig veure, la Traviata milanesa, i vocalment estava esplèndid.
Sí, no.
Ja no els hi va agradar, però mira, almenys el dia de l'estrena, el dia que la funció que vaig anar jo, no va haver problema. I aquí també, un èxit sensacional, i a més, això, perquè el paper del príncep, que és d'un lirisme, diguéssim, ardent, sota el final era de pell de gallina. Va estar molt bo.
I el rei o el príncep de les aigües?
Era el John Reilea, aquest baix canadenc que també hem vist aquí a Barcelona en els concerts Verdi. Bé, va estar correcte. També és veritat que el pobre el van posar també un vestit com de granota de les aigües, que tampoc l'afavoria gaire.
Home, què vols, per nedar sota les aigües?
Sí,
cal estar preparat.
L'estètica era tradicional de conte, doncs aquí el van vestir de verd.
Molt bé. Bé, seguim amb el repertori eslau, passem de Txèquia o de l'antiga Txecoslovàquia a Rússia, la Rússia profunda, amb un títol com El príncep Igor, que de fet ahir Catalunya Música transmetia en directe tu no vas veure la funció d'ahir, vas veure-la de fa unes quantes setmanes, una òpera de Baradín que, de fet, es presentava amb una versió crítica que revisava el que fins ara coneixíem del Príncep Igor.
Efectivament. El Príncep Igor és una obra que Baradín va treballar durant 18 anys, però es va morir, no la va acabar. I llavors, després de la seva mort, Rimsky-Korsakov i Glazunov doncs, van agafar els manuscrits i van fer una versió que era la versió estàndard que se n'ha fet. Molts musicòlegs deien, home, aquí hi ha molta cosa que no és de Borodín, hi ha molt material que Borodín va deixar però que no l'han fet servir. Bé, doncs ara, aprofitant aquesta nova producció i que hi havia un director d'escena com el Dmitri Chernyakov al davant, que li agrada molt també trastejar i jugar amb els textos de les obres, doncs van a fer una nova versió. Una nova versió que eliminava tots els afegits de Rimsky i de Glazunov que no fossin, que no hi hagués material de Borodín, per dir-ho d'alguna manera, que reaprofitava material de Borodín que Rimsky i Glazunov no van aprofitar. Per exemple, hi ha una ària al tercer, a l'últim acte del Príncep, que normalment no es cantava mai. I han afegit també alguna música nova d'altres obres de Borodín, que l'han insertat aquí, amb alguna orquestració d'un compositor actual. Bé, tot això, igualment, el Príncep Igor segueix sent una òpera molt llarga, perquè la funció amb dos entreactes ha durat 4 hores i quart, i continua sent una obra imposant. I sí que també va canviar l'ordre dels actes. Normalment l'acte que passa, el de les danses polopsianes, sí, que és el que tothom coneix, està situat al mig, diguéssim, si hi ha un pròleg i tres actes, aquest normalment seria el segon acte, doncs aquí el posen com a primer acte. Bé, hi ha alguns canvis així, però globalment funciona. Funciona també perquè musicalment i escènicament la producció va ser esplèndida, una cosa d'un treball excepcional. Primer el Chernyakov, que és un dels grandíssims directors d'escena avui en dia. Jo mai em cansaré de repetir davant d'aquest micro, davant tot arreu, tothom que vagi a veure La ciutat invisible de Quiteix.
Malgrat les 5 funcions, que tothom
que
hi vagi.
Perquè és un d'aquells muntatges que deixa petja d'una obra esplèndida. I aquí el Príncep Igor va fer el mateix. Va fer, diguéssim, va com regirar l'obra, diguéssim. No era una visió imperialista, triomfal d'un senyor, d'un príncep rus que se'n va a la guerra i aquí, en tot cas, és derrotat i després del seu retorn a la pàtria, sinó, diguéssim, totes les conseqüències humanes i personals i de tot el seu entorn que comproca, provoca anar a la guerra. I al començament hi havia com una cita que deia, exactament no la recordo, però el sentit era de que decidir anar a la guerra a vegades és una forma d'escapar d'un mateix. Doncs aquí una cosa era el que feia el Príncep Igor. I tot l'acte de la polopsia, de les danses polopsianes, era com un deliri del príncep ferit, mig mort a la batalla, doncs diguéssim del que hagués pogut ser, d'un món més sensual, més lliure, i en canvi, quan torna a la seva pàtria, torna a la seva ciutat, és una ciutat absolutament destruïda, destrossada, totes les arengues i tots els eslaves i glòries i tot això sonen molt buits, i al final, el gran punt final d'aquest muntatge és com Igor, després acompanyat de tot el cor, mica en mica, van netejant les runes i van reconstruint la ciutat.
Bé, amb una direcció musical que poques vegades associem a la música russa, com és la de Gerandria Noseda.
Exacte, però recordem que el Noseda ha estat, no sé si encara ho és, però ha estat director, principal director comitat del Marinsky. O sigui, està com el segon del Gergiev, amb la qual cosa Rússia la coneix. I va estar realment una direcció... És un grandíssim director, recordem, premi de Cadaqués fa uns anys, i l'Arcor i l'Orquestra del Met van funcionar a la meravella les seves ordres.
Protagonista o protagonistes i títols justificaven, suposo, no només una entrada al Met, sinó creuar l'Atlàntic, no?
Sí.
Werther, Jonas Kaufmann, Sophie Koch.
Ah, exacte. Diguéssim, era un dels nous muntatges de les noves produccions, amb el Príncep Igor, de les noves produccions de la temporada del Met. En aquest cas, més que l'obra en si, era el reclam de l'estrella, del Jonas Kaufmann, que és una de les poques estrelles en les quals el Met vesteix produccions expressament, al costat de l'Anne Trepko i de la Fleming i pare de dos o tres més. I realment el Kaufman va, com es diu, va delivery the goods, que diuen els anglesos, doncs això, va ser un Werther fantàstic. Sí que potser al començament la veu sonava més apretada, no tan lliure, però mica en mica, els dos últims actes, el Pourquoi me réveillé i l'escena de la mort, amb una capacitat de matisos que jo crec que aquest home és com infinita, doncs va ser fantàstic. Realment justifica la seva condició de superestrella del cant, restant més que merescuda. Mm.
Tot i que Sophie Coge és una gran Charlotte, també.
Ah, exacte, sí. Evidentment, aquest muntatge l'havia fet la Lina Garanca, però com que estava en estat de bona esperança, no sé si ha tingut...
De bona esperança la Garanca.
Ah, exacte. De Déu meu, quin acudit. doncs ja va anul·lar tots els compromisos i de seguida va venir una intèrpret també d'una gran qualitat vocal com la Sophie Coge, amb la qual, diguéssim, el Kaufman, les dues altres vegades que havia fet el Werther, havia estat sempre amb la Sophie Coge, la qual era una parella que ja estan avançats a treballar junts.
Ho tenen amb DVD, em sembla.
Ah, efectivament. I realment aquí, sobretot també... És veritat, el Werther és una òpera que els dos primers actes es fan una mica feixucs perquè no passa gaire bé. Hi ha algun moment maco, però hi ha molt farciment.
Massena ja ho té, això.
Exacte. I, però, en canvi, el tercer i el quart ja van directe al gra, i aquí sí. Tots dos van estar a l'alçada.
Deies nova producció.
Efectivament. Richard Eyre, un director anglès, així com el Chernyakov seria com un dels súmums de la modernitat d'avui, l'Eyre seria com una tradició ben feta, és a dir, no revolucionava res, sí movia l'acció a l'època de Massenet, però decorats molt bonics, molt direcció teatral molt detallada, això sí que hi havia una direcció d'actors molt acurada, algun detall potser sobrer, es veia el tret que es pega l'Alberter amb esquits de sang a la paret i tot, que deies, home, tampoc
cal... A la Tarantino.
Ah, exacte. A Tarantino, dius, home, potser tampoc cal. Molt ben fet, també, per altra banda, sí, l'efecte sí. està molt ben aconseguit, però dius, home, tampoc cal, ja sabem que es mor. Però vaja, funcionava.
Doncs això ha estat el que ha donat de si aquest viatge de Nidó, Xavier Sesté, eh?
Sempre, a Nova York, sempre dona molt de si.
Tornem d'aquí un mes?
Aquí estarem.
Vinga.